Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
En aquest cas, per exemple, el cas, per exemple, vinculat al cava ho és d'aquest estil. Vull dir que són digestius,
Per tant, una copa de cava a l'acabar, això ens ajudarà.
No seria exacte, no una copa, moderació, No és una forma de cava. Jo no escolto tot, m'ha dit que podia prendre cava. No, un moment. Porti
una ampolla sencera que aquesta... jo tinc gasos avui, no?
Que perdoneu, parlant d'això, també hi ha una altra qüestió que es dona a fer a la frase que diria el senyor Marcelí, que
és
una recuperació, de la frase de aquest home o aquesta dona no s'aguanta.
No sé si ho heu viscut.
Sí.
Que a la taula de Nadal hi ha un moment que es dona...
I si canviem de lloc?
Quan ja queden 4 o 5, la cosa ja va a menys, dius, hi ha un moment que és... I si voleu passar al menjador, a la sala d'estar, sí. I tal, i si anem recollint i tal, llavors...
Quan s'aixequen...
Però a vegades és...
Que això és a partir d'una edat, normalment.
Sí, aleshores...
la gent gran, clar.
Sí, aleshores fas com...
Mira, la Laia...
Fas com si no haguessis sentit.
Clar, tu fas dissimules. La Laia diu, la meva iaia del poble deia que era molt net fer-se un pet.
Veus?
I es quedava tan panxa, diu.
Bueno, és que ja ho diu, l'ha dit, el net, el pet fa net. Això ho deia el meu pare, es quedava tan ample.
Ja està. El pet fa net.
Sí. I si no paga lloguer al carrer.
Un altre consell per evitar
tenir... Per tant, l'aigua amb gas o el cava va bé.
I el cava,
bé.
Amb moderació,
va bé
per alliberar tot això.
Ja t'ho he dit.
Una altra cosa, fugir dels fregits.
Lo que recomiendo es utilizar, por ejemplo, tomar los alimentos cocidos o hervidos, hechos al vapor, los asados que se digieren muy bien, y yo recomiendo sobre todo evitar al máximo lo que son las frituras.
Fregits fora. Mm-hmm. Fregits.
¿Por qué? ¿Qué pasa dentro de nuestro estómago con este tipo de, bueno, de cocción?
Claro, lo que sucede cuando estamos tomando alimentos que están hechos en fritura, se forma aires por el tipo de los componentes que llevan, y esos componentes, sobre todo si son componentes sulfurados, se produce una gran cantidad de aire, se produce una gran cantidad de gas, y entonces ahí es cuando vienen los problemas.
Us ha fet gràcia la meva pregunta.
Sí, la manera de dir-la.
Sí, perquè ara, sí, no trobaves la paraula...
No, la cocción, en este tipo, bueno, de cocción.
Eres que has fet un, saps allò...
Una mica allò
de...
Anar buscant la paraula a les neurones. Doncs ja ho sabeu, aigua amb gas, una mica
sí,
de cava,
no,
fugir dels fregits... Fer una
és
mica...
de lo més interessant d'avui del programa.
És pràctic, a veure.
Sí, clar, saber què has de fer, doncs mira... Sí. Jo no ho sabia, que el gas contrarresta el gas. Això, sí. Escolta, sí, aquestes són punts per aquestes festes.
I atenció també, moure's una mica, fer una mica d'exercici.
Ui, no, no.
Sí. Un dels principals estímuls de la mobilitat del tub digestiu és l'exercici físic. Llavors resulta que mengem... de 3 dies seguits on pràcticament no hi ha gaire mobilitat, és a dir, estem allò asseguts a la taula, sobre taules que s'allarguen, no? I que òbviament, doncs d'alguna manera fan que el nostre tub digestiu doncs també va més lent i aquest gas queda acumulat. Llavors, per tant, bé, són dies molt complexos de recomanar què fer. El que en tot cas jo m'atreviria a dir, sobretot quan l'àpat és nocturn, com passaria la nit de Nadal, és fer un tipus de... Volem fer la sobretaula que toqui, però recomanaria molt un passeig, com a mínim.
Com a mínim, abans de dormir, sortir amb una mica de passeig.
Teu atenció a la saviesa popular, de les àvies. L'Anna ens diu, la meva àvia sempre deia que val més petar que rebentar.
Sí, on bona. Bona,
doncs val més petar que rebentar.
Yes. Té tota la raó i, a més, ho certifica el doctor Aldeguer. Els pets
el
no s'han d'aguantar.
Que, òbviament, part del problema és perquè els retenim. Els retenim perquè per un tema social.
Ah.
I sobretot, a més, això, és veritat que, sobretot, en gent d'una certa edat, sí. Sobretot afecta afecta a gent, a dones, diguem-ne, que és un tema més cultural, no? Que són més pudoroses. Moltes vegades jo els dic que el que han de fer és anar al lavabo discretament i fer un pet, plan en plata, vull dir, perquè a vegades es toca simplement de deixar-ho anar. O sigui, quan, si clar, és un problema, jo els dic, social, no mèdic. És a dir, si visquéssim a la jungla i estiguéssim fent un àpat, la gent deixar anar els gasos i ja està, i s'acaba la història. Però, clar, ja l'entenem, no? Vivim en societat, estem en una zona tancada, i el pudor, no?, i la pudor, no?, que d'alguna manera culturalment ens fan que ens retinguem gasos, això després, clar, provoca més molestia.
I una altra dita, per acabar, el Pere Boada ens diu: la meva iaia Marina sempre deia, per un pet, Nostre Senyor va riure, i per un rot va girar la cara.
Bueno, ja ho sabeu, per aquestes festes de Nadal, gràcies a Maria Xinxó, si esteu a la taula de Nadal o a la taula de Sant Esteve i algú es fot un pet, heu de dir que això ho han dit.
El doctor,
bueno, a veure, se n'ha parlat. Que és saludable el doctor Aldeguer i el doctor Lluís Gutiérrez. Per tant, ja teniu l'excusa feta, ja veig que fa baixada. Maria Xinxó, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Saludem el Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
També podem saludar el Quim Salvador dels Esports. Quim, bona tarda.
Molt bona tarda.
A aquesta hora comença la reunió entre el govern i els partits per mirar de redreçar el sistema educatiu, que, per cert, en parlarem.
Sí, senyor.
Del sistema educatiu d'aquí 5 minuts amb Xavier Sala i Martín.
Sí, doncs aquesta hora comença aquesta reunió després dels mals resultats de les proves PISA i participa tota l'oposició excepte Vox. El govern vol que sigui un punt de partida per fer canvis estructurals al sistema. Anem cap al Palau de la Generalitat. Laia Colomer.
Sí, per part del govern hi participa el mateix president Pere Aragonès, que va convocar la reunió, i també la consellera d'Educació, Anna Simó. Més enllà de mesures concretes que avui es puguin plantejar la resta de grups, el govern vol refer el consens amb tots els partits sobre el sistema educatiu per poder fer canvis a llarg termini. Ho avançava aquest migdia la portaveu Patrícia Plaja.
No ho hem d'agafar més que com un principi i no un final de res, és a dir, ens equivocarem si creem unes expectatives en les que avui es sortirà amb una fórmula màgica. Avui el que anem, almenys el govern va amb la mà estesa, amb la voluntat de trobar, com dèiem, els màxims consensos, amb la voluntat de treballar plegats, d'escoltar i de fer propostes que a curt, mig i sobretot a llarg termini serveixin.
Els partits hi van amb la mà estesa i són tot orelles per escoltar les propostes del govern. Ara bé, demana que no s'espolsin responsabilitats.
A tot això, la plataforma Som Escola, que agrupa entitats i sindicats favorables a la immersió lingüística, denuncia la politització i parcialitat dels eurodiputats que aquests dies són a Catalunya analitzant el model d'educació en català. Ho considera un acte de propaganda i els acusa de voler qüestionar un consens majoritari del país. N'acaben de fer un pronunciament des del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya. Allà hi és l'Eudald Martínez.
La plataforma Som Escola agrupa 60 col·lectius com ara sindicats, associacions de famílies o entitats sobiranistes. Recorden que la immersió és un gran consens social institucional a Catalunya i acusen a partits i entitats unionistes d'instrumentalitzar la comissió que ha impulsat aquesta delegació europea. Prova d'això, diuen, és l'agenda que han dibuixat aquests dies. N'ha parlat la presidenta de la Federació de Famílies d'Alumnes de Secundària i Estudis Postobligatoris, Pati Sàrries.
Es troben amb 6 famílies contràries a la immersió, mentre que han exclòs deliberadament les federacions de famílies de l'escola pública i de la privada concertada, perquè quedaria en evidència que la immensa majoria de famílies no té cap mena de problema amb el català a l'escola.
Justament aquesta tarda, la delegació d'eurodiputats s'ha reunit amb la consellera Anna Simó, que ja havia criticat durament la visita per l'elecció dels 2 centres que ha inclòs, un d'ells amb alumnes amb discapacitat.
El senador del PP i expresident d'Extremadura, José Antonio Monago, fa marxa enrere i diu que no hauria d'haver acusat de l'òfer al jutge que va investigar la trama Gürtel. Ahir Monago va dir que el magistrat havia fet servir dades falses per acusar-lo de corrupció, però rectifica i diu que les seves paraules van ser desafortunades. N'ha parlat des del Senat.
Pues utilicé una serie de argumentos y me referí expresamente con el nombre a un juez. Y creo, no creo, estoy convencido que eso no fue algo acertado por mi parte. Cuando uno no acierta, rectifica, y yo solicitaría, en consecuencia, señor presidente, que retirara mis palabras del diario de sesiones.
Ara Monago assegura que creu fermament en la independència judicial. El jutge qui ahir va acusar de Lofer era José Ricardo de Prada, de l'Audiència Nacional, que després va demanar empara al Consell General del Poder Judicial per les acusacions falses, assegurava, de l'expresident extremeny. I ara els esports amb Quim Salvador.
El centrecampista canari del Barça, Pedri, s'ha tornat a lesionar i no podrà jugar demà al partit de Lliga contra l'Almeria ni l'amistós de Dallas contra l'Amèrica per un nou problema muscular. D'aquí a menys d'una hora comença la 18a jornada de Lliga Primera Divisió, l'última de l'any, amb el partit que enfrontarà el Rayo Vallecano i el València a les 7. Més tard, a 2:15, es jugaran també Atlètic de Madrid, Getafe i Granada-Sevilla, el partit que serà el debut de Quique Sánchez Flores a la banqueta andalusa. El líder, el Girona, no jugarà fins dijous al camp del Betis i ha anunciat aquesta tarda la renovació de David López per dues temporades més, fins al 2026. També arrenca avui la 21a jornada de Lliga Segona Divisió, amb el partit que enfrontarà l'Espanyol i el Burgos a 2:15 de la nit. El podreu seguir en directe a RAC+1 juntament amb el Barça-Alba de Berlín de l'Eurolliga de bàsquet, que arrenca a les 8. I també avui, segona semifinal del Mundial de Clubs de Futbol, que enfrontarà el Manchester City i l'Urawa Red Diamonds japonès a partir de les 7. A la final ja espera el Fluminense, que hi va eliminar l'Al-Ahly egipci.
I pel que fa al temps, la nit es torna a presentar plenament hivernal, però amb entrada de mestral, que farà que al sud de les comarques de Tarragona les temperatures no baixin tant. Un vent que, sobretot a partir del migdia, es reforçarà i bufarà amb força en moltes zones del centre i al sud. També entrarà tramuntana, que durant la segona meitat del dia bufarà amb ganes, especialment al nord de l'Alt Empordà. Al matí hi haurà boira a la plana de Lleida, però a diferència d'avui s'esvairà i això farà que hi faci menys fred. En canvi, a la resta de Catalunya les temperatures recularan.
Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser ja aniré-hi tot.
I jo perfeccionaré el meu anglès.
Però si no en saps.
Per això...
I jo aprendré a cuinar. Vull dir que aprendré a escalfar el microones als tàpers de la mama.
El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.
A Simon Coll no volem ser els més famosos.
A Simon Coll no volem estar de moda.
Ni estar sempre en boca de tothom.
A Simon Coll tampoc volem fer només una bona xocolata.
A Simon Coll volem fer la millor xocolata del món. Simon Coll, expert xocolaters des de 1840.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Christmas is coming. Ja són aquí les festes més esperades, les que transformen casa teva en un lloc molt especial. A Montse Interiors tenim el millor assortiment de productes de la llar per les festes. I per compres superiors a 60 euros, demana el teu xec regal per bescanviar en compres properes abans del 6 de gener. Consulta les condicions de l'oferta. Montse Interiors. Bones festes. Montse Interiors.
Celebra aquestes festes amb l'emoció i el confort que t'ofereix el Nissan X-Trail, amb motorització híbrida i fins a 7 places. Ara pots gaudir-lo des de 335 euros al mes amb el renting flexible de Nissan. Vine i descobreix a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya tot el que el Nissan X-Trail pot oferir-te i dona vida a les teves aventures.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Ara ho comentàvem amb el Joan Torres, com ha coincidit aquesta hora de la tarda, quan falta un minut per arribar un quart de set, comença la reunió entre el govern i els partits per mirar de redreçar el que és el sistema educatiu, i us avançàvem que parlaríem d'això amb el professor Xavier Sala i Martín. Pere Aragonès es reuneix, com dèiem, aquesta hora, amb els presidents de tots els grups parlamentaris, excepte Vox, evidentment, per parlar dels desastrosos resultats de Catalunya de l'informe PISA. Recordem que Catalunya ha caigut 3 vegades més que el conjunt d'Espanya en aquesta avaluació internacional que l'OCDE fa als estudiants de 15 anys d'una vuitantena de països. Són els, en principi, pitjors resultats de la història de Catalunya en aquest informe. D'això i d'altres qüestions en parlarem els propers minuts amb el professor Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia. Professor, molt bona tarda, bon dia a Nova York.
Hola, molt bon dia, bona tarda, com esteu?
I gràcies per acompanyar-nos un cop més. Avui en Xavier Sala i Martín, que ens il·luminarà al voltant d'aquest informe, on tothom ha dit la seva, tothom en sap molt sobre educació, hi ha hagut punts de vista molt controvertits. El govern va començar atribuint els mals resultats, recordem-ho, a l'informe PISA, a una sobrerepresentació de l'alumnat immigrant a les proves. El secretari de Transformació Educativa, Ignasi García Plata, va dir que un 24% dels alumnes examinats eren immigrants, mentre que en el conjunt del sistema educatiu català aquests representen un 15%. Però després contrastar l'estudi amb els autors de l'estudi, doncs el govern va dir que la mostra era correcta. I d'aquest estudi, de l'informe PISA i del que en pensa el professor Xavier Sala i Martín, que sempre té opinions vinculades al món de l'educació, doncs és la primera qüestió que abordarem. Vostè diu que caldria, professor, aclarir aquest tema de la sobrerepresentació. Expliqui'ns una mica què en pensa vostè de l'informe PISA, que per cert ara, com dèiem, és motiu de reunió al Palau de la Generalitat.
Sí.
Per què és important tenir clara aquesta dada?
A veure, tu imagina que estàs fent una enquesta en el que vols saber la veritat sobre qui votarà les properes eleccions, no? Qui guanyarà, no? Això se'n fan moltes d'enquestes. Però imagina't que només fas l'enquesta en un barri en el que tothom vota socialista. Què et passarà? Doncs que l'enquesta dirà que guanyaran els socialistes, oi que sí? Serà veritat? No serà veritat, perquè simplement has fet un error de mostra, és a dir, has preguntat només a la gent que saps que vota socialista. Per tant, l'enquesta diu que votarà socialista, la realitat serà una altra, perquè la població de Catalunya doncs no és només aquell barri, i per tant el dia de les eleccions faràs el ridícul perquè no has descobert la veritat, no? Doncs en PISA passa el mateix. PISA no és un examen a tots els nens de la OCDE. L'examen de PISA és una enquesta, és a dir, s'agafa una mostra de nens de 80 països i se'ls hi fa un examen. I la pregunta és, aquests nens que s'han agafat bé, és a dir, representen la realitat de tot Catalunya, o, com es deia, hi ha una sobrerepresentació d'immigrants? Per què és important saber si hi ha una sobrerepresentació d'immigrants? Doncs perquè els immigrants, a Catalunya i a tot arreu, tendeixen a tenir més males notes. I per primera, perquè molts no parlen l'idioma del país a on ha immigrat. Segona, perquè la majoria, no tots, però molts tendeixen a ser pobres, per tant no tenen els mateixos instruments per aprendre, els seus pares tendeixen a tenir una educació inferior, per tant no els poden ajudar a fer els deures, no? I per tant, en general, els immigrants tenen més nota més baixa. Per tant, si tal com deia el secretari aquest que has dit el nom, que ara no recordo, tal com deia, hi havia...
El senyor Ignasi García Plata.
Exacte, el senyor Ignasi García Plata, si és veritat que s'havien fet en l'examen dels nens catalans hi havia un percentatge més gran d'immigrants, doncs aleshores automàticament les notes baixen simplement perquè has posat més nens de notes baixes, i llavors jo vaig fer aquest tuit el dia en què aquest senyor va sortir, tothom estava criticant a tothom, dic, escolta, el primer que hem de fer és saber si això és veritat o no, és a dir, si l'examen representa o no a la població catalana. Per cert, la població catalana, en relació a l'any 2018, també té més immigrants. És a dir, encara que es posi una mostra correcta, és a dir, que el percentatge de nens immigrants que hi ha en l'examen sigui el mateix percentatge de nens immigrants que hi ha a tot Catalunya, encara que això sigui cert, si hi ha més immigrants ara que no pas a l'any 2018, que és quan es va fer l'últim examen, aleshores això també faria baixar les notes. I per tant, jo el que suggeria, abans de començar a fer coses dramàtiques, abans de començar a fer reunions, a donar-se les culpes els uns en els altres, el que hem de fer és entendre exactament quines són les dades. És a dir, el sistema educatiu va pitjor, és que tenim més immigrants, és que la mostra té més immigrants del que realment hi ha, és a dir, quines són les dades de veritat. Només si tenim les dades de veritat podem entendre, diguem, quina és la diagnosi, no? Podem fer una bona diagnosi, quin és el problema, i podem buscar les solucions.
Jo li preguntava perquè vostè ha afegit aquesta frase d'intentar, que és el que, per exemple, s'està fent a hores d'ara, s'està intentant arreglar els resultats de PISA o buscant solucions als resultats de PISA, i vostè diu, intentar arreglar el problema PISA pot ser pitjor per l'educació catalana. Per què? A què es refereix?
Sí, mira, primera, que quan els polítics volen arreglar una cosa tan sensible, tot es converteix en política, no? Que és culpa teva, que és culpa del procés, que és culpa del govern, que és culpa del partit, que és culpa dels sindicats, i l'educació és massa important, l'educació dels nostres fills, tots els nostres fills, és massa important per deixar-lo en els polítics. Per tant, jo el primer que faria seria posar experts, no sindicalistes, no de partits, no de gent que té interès, sinó experts de veritat que analitzin i trobin quin és el problema. És un problema de selecció, com s'ha dit, de professors, és a dir, les oposicions que es fan per tenir professors permanents, és el procés de selecció a la universitat, és el fet de que siguin funcionaris, és que els salaris són massa baixos, és que hi ha masses vagues, és que ensenyem les coses equivocades, és un problema de currículum. Tenir una diagnosi feta per gent que en sap i no per polítics reunits ara per veure qui s'expulsa responsabilitats o qui dona les culpes als altres. Jo no sé quin és el problema. El que sí que sé és que intentar ara solucionar per tenir més nota a PISA, que sospito que passarà ara, és que tots voldrem pujar a PISA. L'objectiu del sistema educatiu serà pujar a PISA, perquè ja veiem que quan baixes a PISA es munta un rebombori, no? Per tant, l'objectiu serà pujar a PISA. I això seria un error gravíssim, gravíssim. Tots recordeu, perquè veieu per on pot venir l'error, tots sabeu que hi ha un any perdut a la nostra vida, a tots els que hem estudiat a la universitat, tots recordem que va estar un any perdent absolutament el temps, que va ser l'any anterior a entrar, és a dir, l'any que vam estar preparant la selectivitat. Durant aquell any, l'única cosa que aprenien era el que entrava a l'examen. Si entra a l'examen, ho estudio, ho memoritzo, ho faig, perquè l'objectiu és entrar de tenir bona nota de selectivitat, tot l'altre no m'importa per res, i ho tiro a les escombraries. Tots ho hem passat, això. Sí. I això és el que pot passar ara, és a dir, si ara de sobte posem tots els esforços, tots els professors de Catalunya, tots els calés, diguem, comprem iPads i comprem instruments perquè els nens puguin pujar a PISA, el que farem és pujar a PISA. Però una cosa és pujar a PISA i l'altra cosa és aprendre. Recordeu, per entendre el que és del que estic parlant, l'examen de PISA té tres parts. Un, matemàtiques. Dos, capacitat d'entendre un text, una lectura. I tres, ciència. Val? I això són coses molt importants. Matemàtiques, lectura i ciència són fonamentals, però no ho són tot. No són tot. Hi ha moltes altres coses que corren el risc de desaparèixer del radar de la importància de l'educació si ara posem més esforços. Per exemple, posem més hores de matemàtiques, més hores de lectura, més hores de ciència. D'on traurem aquestes hores? Doncs segurament les traurem d'altres coses. Per exemple, art. Jo crec que és molt important en un món on cada vegada són més importants les idees, la innovació, que els estudiants dediquin una bona quantitat de temps a l'art, a la pintura, a la música, a la dansa. Fixeu-vos que a PISA no hi ha art, cap pregunta d'art, no hi ha cap prova d'art, i per tant, com que no entra a PISA, correm el risc de que ara eliminem o reduïm la importància de l'art, i això ens farà pujar PISA, però ens farà perdre qualitat educativa d'una cosa absolutament crucial. En un món on les idees són importants, la curiositat és fonamental. És fonamental que els nens es facin preguntes sobre tot, que no fer-los callar perquè, diguem, el que estàs preguntant no entra al temari o no entra a PISA o ara estàs molestant a la classe. No, els nens han de preguntar. Quan més preguntem, més idees tindrem. Una idea és la suma d'una pregunta i una resposta. Normalment, en el sistema educatiu, normalment a PISA, el que es fa és que entrenem els nens a donar respostes, però no a fer preguntes. No hi ha cap examen de preguntes a PISA. Una altra cosa que és molt important a l'era de l'accés d'informació, de la saturació d'informació, de les fake news, és molt important el pensament crític. Per exemple, quan surten les notes de PISA, és una nota esbiaixada o no és esbiaixada? La mostra està ben feta o no està ben feta? Com ho miraríem? Com ho interpretem? Com interpretem una notícia que sacseja tot el país, com és Catalunya ha baixat a PISA? Els nens ho saben fer, això? Es fan les preguntes crítiques sobre aquesta notícia o se la traguen, tal com diu el conseller, s'ho mengen tot? En un món on no hi havia informació, fa 100 anys, era molt important embotir tota la informació en el cervell dels nens, que memoritzessin tot. Avui dia tots tenim accés d'informació, tenim telèfons mòbils, tenim iPads, tenim ordinadors, la informació està per tot arreu. Aquí la clau avui dia no és tenir més informació, és triar la informació real de la informació falsa, triar les fake news de les news de veritat. Hi ha preguntes sobre això a PISA? Un altre exemple, és molt important, tots sabeu, Tots els que m'esteu escoltant, sabeu que quan comenceu a treballar, això de treball individualitzat desapareix. Tots treballem en un equip. Equips molt importants. PISA només fa exàmens individuals. Per aprendre a treballar aquí, per exemple, és molt important els esports, que els nens juguin a hockey. És molt important coses com els castells, les orquestres, o que els nens participin en corals, no?, per cantar, on s'han de coordinar els uns amb els altres a l'hora d'intervenir o no intervenir. Cap d'aquestes coses apareixen a PISA. Un altre exemple, en el món en el que els nens hauran de viure, hauran de canviar de feina moltes vegades, i això comporta costos psicològics importants. Tothom que s'ha anat a l'atur sap que quan perds la feina tens un cost brutal. Doncs això, en aquests nens que estan treballant ara a l'escola, els hi passarà moltes vegades. Els hem de fer més resilients. I estem ajudant això? De fet, no només a l'escola, a casa. Jo crec que els pares ara mateix són molt més sobreprotectors que no pas ho eren una generació abans, i els estem fent un mal en els nens, perquè després aquests nens són fràgils, són incapaços de tolerar el fracàs, que per cert, per tolerar el fracàs també és important l'esport, han d'aprendre a perdre, etc, etc. I finalment, un altre exemple, l'emprenedoria. Els nens han de tenir ambició per fer coses noves, no? per començar la seva pròpia empresa, els seus propis projectes, en lloc de ser, de voler ser funcionaris de la Generalitat o funcionaris de la Caixa. Fixeu-vos que ni art, ni curiositat, ni a fer preguntes, ni pensament crític, ni treball en equip, ni resiliència, ni entrepreneuria, cap d'aquests aspectes que són fonamentals per la nostra, per l'educació dels nens avui dia, cap d'aquestes coses entra a PISA. I per tant, en la mesura que ara ens obsessionem amb PISA, a la mesura que ara el president de la Generalitat i tots aquests polítics que estan reunits ara acabaran trobant solucions per pujar a PISA, el que estarem serà traient importància, recursos, esforç i temps de totes aquestes altres capacitacions que són importants però que no ens faran pujar a PISA. I per tant, a l'hora de solucionar el problema, podem acabar creant, diguem, podem acabar pujant a PISA, però en canvi podem acabar amb una educació molt pitjor pels nostres fills.
Professor, parlava de treballadors, que és el següent tema que volíem parlar amb vostè, perquè, clar, d'una banda, hem conegut que ara falten treballadors. L'estat espanyol ha registrat un rècord de 156.000 vacants laborals sense cobrir. És un 5% més que l'any passat i és el màxim des que hi ha registres. I segons l'informe El repte de les vacants a Espanya, elaborat per la patronal Cepime, el 71% de les petites i mitjanes empreses asseguren que tenen dificultats per trobar els treballadors que necessiten. Clar, aquí, diguéssim, et planteges per què falten treballadors, què està passant. Vostè va fer una xerrada a Ripoll en una empresa del sector de la ventilació i li van comentar justament això, que no troben empleats. I l'altra cara de la moneda és que Espanya pateix la taxa de desocupació més alta de tota Europa. Hi ha un 12,9% d'atur, el doble de la mitjana. I per això costa tant d'entendre, professor, que augmentin les vacants, no? És una mica contradictori. No sé quin anàlisi ens pot fer vostè.
Sí, una mica el mateix. Fixa-t'hi, una de les coses que passa és que el sistema educatiu estem donant una educació, és a dir, una preparació pels futurs treballadors que no serveix. És a dir, les empreses no troben treballadors, mentre que al mateix temps els joves que surten de les escoles estan a l'atur, no? Per què? Doncs perquè els hem preparat, els hem donat una educació que no és el que busquen les empreses. Per això jo he explicat diverses coses que s'haurien de fer en el sistema educatiu, eh? Jo sóc educador, però no sóc pedagog, i jo no sé com s'ensenyen totes aquestes coses, però el que sí que sé és el que es requereix després. El mercat laboral demana unes coses que l'actual escola no està donant. I, per tant, el que haurien de fer és canviar l'educació per donar aquestes coses. I, per cert, això no ho arreglarà tenint millors notes a PISA. Aquest problema de falta de capacitacions reals, de coses que es necessiten, no? Pintors, no? Sí, sí. Doncs, si no ensenyem pintura, doncs els nens, no, diguem, hi haurà molta gent que serà metge, però que no podran fer de pintors. I, per tant, tindrem metges aturats, i la secció de pintura de les empreses doncs estarà buscant treballadors i no els trobarà. Per tant, una part de tot això és un problema del sistema educatiu no està ben entrelligat amb la societat i sobretot amb la part econòmica de la societat, perquè no dona la capacitació que es requereix, que el mercat requerirà. Una altra part és la compartimentalització mental, que també és problema de l'educació. Fixa que el sistema educatiu ensenya professions a la gent, eh? Tu vas per uns camins, eh? Ara estudies aquí, ara especialitzes en allò, ara PTPM, i al final ets, jo què sé, comptable, eh? Si tu tens el títol de comptable en aquest país, tu no fas res més. I si o trobes feina de comptable, o no treballes, no? Jo sóc comptable, i no, però escolta'm, que hi ha feina allà a la fàbrica de no sé què, doncs no, jo no agafo aquesta feina, jo prefereixo estar a l'atur perquè jo sóc comptable, i o faig de comptable o no treballo, no? O jo sóc pintor o llauner, i o faig de llauner o no treballo, no? És a dir, som molt poc flexibles, no? Als Estats Units, per exemple, hi ha paletes que tenen carrera, i tothom se n'en fot, no? Diu, és que tu per què vas estudiar tant per ser paleta? Doncs com? Perquè l'educació és per formar-se i després, un cop estàs format, treballes de lo que calgui o de lo que necessitis o de lo que necessiti el mercat. I per tant, hauríem de ser una mica més flexibles. I tercera, una de les queixes que tenien els empresaris aquests que vaig visitar a Ripoll, sí. Per cert, que per al voltant de Ripoll hi ha molta indústria, encara que la gent no ho sàpiga, hi ha moltíssima indústria i hi ha moltes empreses que busquen a treballadors per la indústria, i el que deien és que els hi costa moltíssim trobar contractar immigrants. Tots aquests immigrants que hi ha, i que a més a Ripoll concretament hi ha hagut, diguem, tot el terrabastall polític amb l'alcaldessa i tot això, i els immigrants, doncs els immigrants no van a treballar cap d'aquestes fàbriques, cap. I quan els hi preguntes per què, doncs resulta que els immigrants els hi ha costat tant doncs obtenir els subsidis, la renda mínima i tot això que han aconseguit, que tenen por de perdre-ho si treballen. És a dir, que si treballen i després perden la feina, llavors tardaran 2 anys més a aconseguir les rendes mínimes i tal, i això, doncs, prefereixen quedar-se cobrant una renda mínima per membre de la família, que estan empadronats a diferents pobles, que no pas tenir... tenir feina i el risc de perdre'l, no? I finalment hi ha un altre factor que és possible, que està lligat amb el que deia abans, no? de que estem sobreprotegint els nostres nens, i és que diguem, som l'actual generació és de gent molt acomodada. Jo alguna vegada he donat classes aquí a la Pompeu Fabra i he parlat amb empreses que venien a contractar. Jo donava classes d'economia, òbviament, sí. I per tant, doncs, eren empreses que venien a buscar economistes i es quedaven esgarrifades perquè els nens els semblava que l'únic que els ho preocupava era si treballarien els divendres, si quantes setmanes tindrien de vacances, diguem, ara estan molt preocupats per si podran teletreballar, quants dies a la setmana podran teletreballar, i de fet a les empreses avui dia que no troben feina, aquestes empreses de Ripoll m'ho deien, escolta'm, mira, el que hem de fer és dividim l'empresa en 2 grups de treballadors. Un grup té teletreball un mes, el segon mes té teletreball l'altre grup, el tercer mes, doncs, tots han de venir a l'empresa per crear esperit d'equip i, no?, per ensenyar la filosofia de l'empresa, però un de cada 3 mesos els havien de donar de teletreball perquè, si no, no podien trobar treballadors. O sigui, que no era qüestió de salaris. Els hi pagaves més salaris? No, el que volien era, doncs, teletreball, vacances, divendres, festa, etc, etc, etc. I, per tant, si estem davant d'una generació molt acomodada, doncs, clar, molts prefereixen no treballar que treballar. Per tant, per una banda l'educació, per l'altra banda una generació acomodada, i per altra banda tot aquest conjunt de regulacions i subsidis que ja fa molt, que fa que hi ha molta gent que prefereixi, doncs, cobrar l'atur o cobrar la renda mínima que no pas treballar. I per tant tot això explica que per una banda tindrem una gran quantitat d'atur, l'atur més elevat d'Europa, però en canvi hi hagi una gran quantitat de vacants que fa que moltíssimes empreses, doncs, siguin incapaces de trobar treballadors quan hi ha tant de treballador aturat, no?
M'apunta un bon amic des d'Alemanya que en aquest país també passa el mateix pel que fa a trobar treballadors. Hi ha una discrepància entre les necessitats de la indústria o de la societat i el que s'ensenya. Veig que això va per barris.
És un problema molt general.
Sí, sí, perquè a més m'acaba d'afegir un altre text que diu: està descrivint el professor Xavier Salé i Martín la situació fil per randa a Alemanya. Per tant, vull dir, sí, que potser és una cosa més global
sembla, no?
del que...
Sí, sí, que passi a Catalunya no vol dir que sigui, Catalunya sigui l'únic lloc que passa, eh?
Sí, sí, no, per això dic que m'ha cridat l'atenció que des d'Alemanya m'estan alertant que també hi passa. El que sí que ens centrarem ara és a Catalunya, professor, perquè, parlant de números i d'estadístiques i de tot això, l'economia madrilenya ens han explicat que va créixer més que la catalana el 2022. Això ho indiquen les dades de comptabilitat regional d'Espanya publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. Concretament, l'economia de Madrid, ens diuen en aquestes dades, va créixer un 7,2% més d'un punt comparat amb el de Catalunya, que va créixer, ho estava mirant aquí, un 6%. Vostè diu que no cal donar tanta importància a aquestes dades, professor. Per què?
No, perquè si mires les dades de fa un any, passava al revés. Si mires fa un any, Catalunya va créixer molt més que Madrid, la pandèmia a Madrid es va ensorrar molt més que Catalunya. És a dir, mirar unes dades d'un any o un altre... de fet, si mireu els titulars del País, el del País, que dona aquesta notícia...
Sí.
No és que jo llegi el País, però me la va passar la Xènia...
Sí.
Però tu clicaves al País i abans t'apareixia una notícia amb el titular, amb les mateixes paraules, però Madrid i Catalunya canviat. I miraves i era exactament el de fa un any. I vaig trobar curiós, però clar, això el que indica és que a curt termini, doncs, un puja, l'altre baixa, tal i qual, o sigui, tot això no és important. Ni tan sols hem de fer anàlisis per mirar, diguem, què ha passat durant aquest any a Catalunya, ni hem de fer diguem, portar a terme polítiques per canviar la situació. El que hem de mirar és el creixement a llarg termini, en els últims 10, 15, 20 anys, i aquí sí que tenim un problema. Aquí sí que tenim un problema, perquè si tu mires en els últims 15, 20, 30 anys, Catalunya ha crescut menys que Madrid. I bastant menys que Madrid, i això sí que hem d'analitzar per què Catalunya està perdent pistonada. Diguem, jo suposo que hi ha moltes causes, la meva causa favorita és que, diguem, per fer un estereotip fals, però diguem que una mica reflecteix, sí que reflecteix la veritat, Catalunya és un país d'emprenedors, d'empresaris, emprenedors, botiguers, no?, petits empresaris, i Madrid és un país, a banda de funcionaris, és un país de directius, de directius. És a dir, els meus estudiants diguem, d'economia, els estudiants d'economia, doncs a Madrid volen ser directius de grans empreses, i això ho poden fer perquè les grans empreses estan totes a Madrid, no? I per tant hi ha molts llocs que paguen salaris extravagants per als directius, i Madrid és el lloc, i en canvi Catalunya és un país d'emprenedors, no? De gent que s'aixeca de ben d'hora a ben d'hora, que aixeca la persiana de la fàbrica, i això ha sigut la tradicionalment, ha sigut cert des del principi de la revolució industrial. A mi em dona la impressió que en aquesta dimensió estem perdent pistonada. Cada vegada més els nens catalans no volen ser emprenedors, sinó que volen ser funcionaris, alguns funcionaris de la Generalitat, altres funcionaris com diguem, de banc, no? De treballador de banc. Cada vegada menys volen ser l'Steve Jobs, i cada vegada més volen ser el feiner. Estic parlant dels estudiants d'economia, el que jo detecto, tots estudien el mateix, estudien economia i empresa i estudien el mateix, però una cosa és voler ser l'Steve Jobs, jo faré la meva pròpia empresa al garatge dels meus pares, l'altra és jo seré un gran directiu i portaré corbata i xòfer, no? I a mi em sembla que cada vegada més... Mira, aquest dematí precisament parlava amb un inversor de start-ups a Catalunya,
sí.
Un inversor de start-ups, un tio que posa calés a les start-ups, i diu que li costava horrors trobar emprenedors catalans, que a Catalunya hi ha molta emprenedoria, però que la major part que els emprenedors actuals ara mateix a Catalunya són estrangers. Són italians, són argentins, són gent que ve de... són russos i ucraïnesos. És a dir, són gent que ve de fora. És com si els catalans, doncs, no sé què passa, no sé si és a l'escola, no sé si és els hi hem ensenyat durant masses anys en els nens, no? Hem tingut una retòrica antiempresarial. Cal recordar que el dolent de les pel·lícules de TV3 o dels programes de TV3, recordeu que era un empresari que es deia Senyor Pla.
Sí, senyor. Sí, senyor.
I clar, sí. I des de petits en els nens els hi vas dient empresari dolent, doncs clar, doncs volen ser funcionaris de la Generalitat a cobrar i a no treballar, no? Jo no sé què, si és això. També pot ser que, clar, tu mires els impostos, a Catalunya et cusen a impostos, a Madrid no. I ja va, molta gent que guanya calés o que està triant si fer una empresa aquí o fer una empresa allà, o empreses americanes que estan decidint si posar una filial a Barcelona o posar-la a Madrid, clar, si els posen a Barcelona, els empleats hauran de pagar uns impostos molt més elevats que si els posen a Madrid, i per tant, diu, preu per preu ens n'anem a Madrid, no? Les regulacions, aquí sembla que els governs, des dels municipals fins a la Generalitat, estan per posar traves, no? Només posen traves i regulacions i permisos i en lloc de facilitar el negoci, i per tant tot això fa que els emprenedors, no?, que van sortien a cabassos, no?, a Catalunya, doncs a poc a poc es vagi apagant, i no sé si aquesta història que deia al principi, no?, que Catalunya és un país d'emprenedors i Madrid és un país d'alts executius, No sé si això començarà aviat a ser mentida, però en qualsevol cas, el fet de que a mig i llarg termini Catalunya estigui perdent pistonada en relació a Madrid, això sí que ens ha de preocupar. Que en el darrer any Madrid hagi crescut 7 i no 6, quan l'any passat va passar al revés, doncs, a veure, és una anècdota.
Doncs, com sempre, interessantíssimes les reflexions d'avui. Hem abordat tres qüestions, tres temes, els tres molt interessants, amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, que tingui un bon Nadal i unes bones festes.
Molt bon Nadal a tothom i bon Cap d'Any i bones festes a tothom.
Gràcies, professor, una abraçada.
A reveure.
A la distància, gràcies. Fem una pausa de 4 minuts i afegirem temps al versió RAC1.
RAC1.
El regal perfecte, la història interminable. El musical que està triomfant aquesta temporada a Barcelona és el millor pla a aquestes festes. Gaudeix d'una experiència única amb Fújur i tots els personatges de fantasia al Teatre Apolo.
Aconsegueix ja les teves entrades a lahistoriainterminableelmusical.com.
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
La gent em diu, Pare Noel, estàs genial, però ja tinc una edat, que no estic malament, però aquest any el trineu el deixo al pàrquing d'Aena, que és a un pas de l'avió, i així m'estalvio d'anar carregat amb tants regals.
Reserva i aparca els nostres pàrquings. A prop, segur i al millor preu. Aena, aeroports per tu.
Dime, niño, un best-seller, el más vendidito del año. Que sea de tapa dura y de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. Edificar.com.
Aquest Nadal vull anar a un lloc diferent, amb diferents opcions i activitats.
Anem al Port de Tarragona. És un Nadal de somni. Hi ha el Magatzem Reial, fàbrica de joguines, muntatge de llums immersiu, mercat de Nadal amb artesania, màgia, circ i música i moltes activitats més.
Ara entro a porttarragona.cat, on hi ha tota la informació.
El Port de Tarragona viu un Nadal diferent. Viu un Nadal de somni.
El surrealisme i els símbols. Els símbols i el geni i el cava. Aquestes festes brindem amb cava celler trobat, el cava de l'Empordà. Troben l'estoig especial de Nadal a bodegastrobat.com.
Stock fora Autovivo Sant Boi. Unitats limitades de vehicles quilòmetre zero, gerència i seminaus directes de concessionari. Fins a final de mes, beneficia't de descomptes en unitats seleccionades. I a més, entrega en 24 hores en alguns dels nostres vehicles. No esperis més. Aconsegueix les claus del teu nou vehicle abans que l'any acabi. T'esperem a Autovivo Store a Sant Boi.
Andrea Bocelli, després de l'èxit rotund dels seus dos concerts sold out a Madrid, celebrarà un nou concert a Barcelona, l'1 de maig al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta oportunitat única d'escoltar Andrea Bocelli en directe. Entrades a andreabocelli.com i punts de venda oficials.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Aquest Nadal, el regal perfecte el trobaràs a Auto 88, el teu concessionari oficial Fiat, Jeep, Abarth i Alfa Romeo a Barcelona. Aprofita les nostres ofertes exclusives i per temps limitat. Afanya't, només fins a final d'any. Visita'ns i informa-te'n a Auto 88 La Maquinista o explora les nostres ofertes a auto88.com.
Actualitat.
actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Tres minuts passen de tres quarts de set del vespre, doncs, mentre Fernando
Polo... Treu pernil.
Sí, dic, mentre Fernando Polo arriba del Tiberi, que s'han fotut allà a Can Barça.
Vindrà rodolant, eh?
Sí, no, vindrà. Ara, a més, ell va demanar avui...
Una cata de torrons.
Una cata de torrons, vull dir que avui el Fernando Polo...
Mare meva, mira, ara arriba.
Sí, vindrà.
Vinga, mentre obre la porta de l'estudi...
Bravo.
Vinga. Vinga.
Quina elegança.
Escolta.
Fernando
Polo.
Tu acaba.
Tu vas dir que portaria, acaba.
Un moment.
Aviam una cosa. El tenim.
Tinc d'Albacea el senyor Edgar Furnós.
Sí.
Que té una modesta ampolla de cava.
Efectivament.
Un moment, perquè ara anem a pams. Ara pel que farem és servir pernil bataller. Això per començar.
Sí, senyor. Perquè si voleu...
Avui perdona, però no perdones allò que tens... No perdones un àpat, perquè has anat vens del dinar de Can Barça i ara ja reclamant el cava i els torrones.
Bueno, i aquí el programa...
Bueno, i hem tingut la tradicional Copa de Nadal de Mundo Deportivo.
També, avui?
També. Avui, dia brutal.
Mare meva.
M'estic buscant un sopar, a veure si remato.
Me l'he perdut. A veure, hi ha una mirada perduda aquí.
Sí.
No tira avui.
Escolteu, si voleu quedar bé, regaleu pernil bataller. Aquestes festes, pernil gran reserva bataller, l'únic. És un pernil que prové d'un porc especial de raça pura, criat amb alimentació pròpia i amb unes característiques inigualables. Per exemple, el seu greix intramuscular, que el fan molt tendre i li donen un sabor únic. Aquest Nadal, si vols encertar-la, pernil, gran reserva bataller, l'únic. Amb bataller quedaràs bé. I no només per regalar, eh? Sempre quedaràs bé si tens convidat a casa i ofereixes bataller. Pregunteu al vostre carnisser o carnissera de confiança per bataller, l'únic.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC1.
Pierre Furnós, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu vens també de Papeos o no?
Mira, només dir-te que la taula, les dues taules que tenim a la versió, que tenim llogades dues taules a la redacció de RAC1,
sí.
Els que paguem més, per cert, de lloguer, perquè som l'únic programa que té dues taules, plena de panetone. Avui, però és que ahir plena de croissants farcits.
No parem.
No arribem a Nadal.
És un programa molt adient pels diabètics. És un programa pels que anem justos amb el sucre.
Espectacular. Això sí, eh? Saps aquell anunci dels donetes que te salen amigos por todas partes?
Sí.
Tothom venint, ei, versió, amics, no sé què. I anuncia gente que tienes de versió i no lo és, eh?
Jo m'he compromès a portar un panetone, o ara miraré quants n'hi han als serveis informatius de RAC1, perquè se'l mereixen.
Molt bé.
No sé, ara quan surti miraré com està el panetone.
Una vez passant gana perquè han vingut tots.
Sí, bueno, avui... Bueno, no m'estranya, perquè... Bueno, és igual, ara diria coses que em portarien algun problema. Anem amb la pregunta que heu formulat avui a la xarxa, Edgar Furnós.
Som-hi, nadalenca, no podia ser.
Home, clar.
De quin jugador del Barça et faria més il·lusió que et cagués la samarreta al tio? Atenció, quatre opcions. La de Lewandowski, la de Rafinha, la de Ferran Torres o la de Gundogan.
Doncs, escolteu...
Piques el tio i et caga o la de Lewandowski, o la de Rafinha, o la de Ferran Torres, segon dos.
Hi ha gent que s'ha queixat de la tria, eh? Consideraven que hauríeu d'haver posat altres jugadors.
Com quins, per exemple?
Jugadors més joves, deien.
Bueno, però que diguin noms, que diguin...
Ara us busco els missatges.
Nosaltres el que sí que ens hem negat és a posar Oriol Romeu i a focalitzar tot en Oriol Romeu. No? I la cosa ha quedat una mica més repartida amb els que teòricament han de treure més les castanyes del foc.
Millor jugador català l'any,
eh? Les vaques sagrades que deia el Johan, no amb la canalla que acaben d'arribar.
Mira, una, per exemple, diu, no l'heu posat, jo vull la camiseta de Stoikov.
Hombre!
Aquest sí que era pit i collons.
A veure, no ha entès qui és aquest oient?
És un oient, la Núria Garriga.
Encara no entès el còdic del versió, que és la ironia. És la ironia. Passa que hi ha gent que no...
De l'Estoikov, Xavi potser té alguna samarreta.
De l'Estoikov, segur, no?
No en tinc ni una. Què no? Dius?
Ostres. De ningú.
Ostres.
Del Risto, que és com el meu germà,
sí.
No en tinc ni una. Ostres, això... Mira, jo... De fet, va ser la meva,
què et sembla?
Sí. Ostres... Xavi, que has de parlar amb el Risto?
No sé si...
Perquè sóc molt poc mitòman i... No... Crec que tinc alguna bota.
Crec que tinc una bota.
Quina firma era esto?
La que va trepitjar...
Cronos.
Era Cronos. Hostia,
Cronos que no deu ni existir.
No existeix a Cronos.
La que va trepitjar Auriza Raspitarte.
Sí, sí, que després van fer ben amics, em sembla. Auriza Raspitarte tenen...
Ben amics.
Bueno, tenen una relació. Coincidien a 43 actes i s'abraçaven.
O mira, un altre oient, per exemple, el Jaume diu de cap d'ells, d'Araujo, Gavi, Pedri o de John?
Ara, és un regalàs, eh?
M'ha agradat la tria, ja us ho dic.
Home, massa bons, aquests quatre.
Escolteu, l'opció més votada avui, sí? D'aquestes quatre, sí, que hem plantejat, és Lewandowski. Un 44,2% voldrien que el tio els cagués aquesta samarreta.
No,
després hi ha la de Gundogan.
Moment, 32, segona Gundogan.
Sí, 32,2%. En tercera posició, la de Ferran Torres, amb un 16,9%. I el menys votat, Rafinha, amb un trist 6,7%.
Però és que no les cagarà el tio a la samarreta, les cagarà la Lamine Yamal.
És el Nencaca.
Aquell partit, escolta, m'anava xorro, eh? Com va dir l'Estanella, pisava pel cul.
Pobre. El Gundogan l'has votat, no, Toni?
Jo sí, però sí. Doncs sí, mira, no sé jo. Us està agradant, la temporada de Gundogan? Us està agradant.
Saps que tard o d'hora...
Tard o d'hora vindreu a... Té més baixos que els.
Hi ha una relació, eh? Ara data el dorsal de Rafinha.
Sí,
el 22.
Si tot s'encomana. Tot s'encomana. Bé, abans que Fernando Polo ens... Espera, que m'he de fer una foto, jo.
Així que portes un jersei.
Un moment.
Que,
avui, important, avui Toni... Porta...
No, digues que és un present
sí,
de la...
Sí, avui és el Futbol Club Barcelona ha fet un regal a Toni Clapés.
Un regal que és en clau d'enemic.
En clau d'enemic, no.
Home, m'acaben de dir elfo. No, dir que imagina't,
sincerament, és un jersei exclusiu de Nadal d'aquesta temporada, regalat a Toni Clapés.
Molt atents a les fotos.
Un moment, oients, que estic fent la foto. Ajunteu-vos. Un segon. Un, dos... i 3.
És brutal.
Un cap a la closca o no?
Un dia hem de gravar a la Marta fent fotos. És sensacional.
M'acaben de dir elfo, a partir d'aquí, que vols. Bueno, dit això, ha vingut el Fernando Polo, que com dèiem, bé, del dinar del Barça, que ara el comentarem, de la Copa de Mundo Deportivo, que és Copa només...
Copa i un pica-pica.
I un polvoró. Bueno,
doncs atenció, perquè vas demanar a Guillem Estadella, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé, vas demanar avui torrons i torrons volies tastar el de pernil, no?
Sí, el Marc Serra també es va posar molt flamenc.
Sí, bueno, el Marc Serra, lo grande. Per tant, a veure, què?
Bueno, just fa una setmana vas comentar això i deies que volies fer aquest tast, recuperem el tall on...
Sí, clar.
Implícitament deies això.
Exacte.
I jo faig unes falques de torrons, Vicenç, sí, però que em surten del cor.
És que és boníssim.
Perquè jo, a més, és que sóc consumidor.
Vaig llançar-me a la piscina. El que hauríem de fer, el pròxim dia que vinguis, fer un tast en directe d'aquest torró. Us agrada la idea?
Fantàstic.
El pròxim dia... Tast en directe de Fernando Polo.
Bueno, si està el Marc Serra, que vingui. No, ja ha marxat. No fos cas que li caigués la casa sobre.
Jo he agafat el relleu al Marc Serra i com som homes de paraula aquí al Barça RAC1, t'he portat...
A veure...
Atenció!
De torrons, Vicenç! Amb Enrique Tomà i una miqueta de xupa-xup. I ara fem una miqueta aquí de
catering. I a més, compte, són dos de les novetats d'aquest any, eh?
Sí, senyor. Però,
Fernando, tu rebentaràs amb el ritme que portes.
Doncs ara tinc una altra cosa que flipareu.
A veure.
Està prim.
Que l'Aleix Parisé ahir també va fer un tast de torrons i jo hi era.
Mira, i ara
hi ha el xampany.
Sí, he portat un cava modest.
Home, no, home, perdona. De la
reserva. No és Pinky, d'aquell.
Perelada, perdona. A Can Perelada fan les coses bé.
Rondel amb tap de plàstic.
No, home, no. Se'ls ha gastat.
Paralada, reserva 2020.
Estar reserva 2020.
O sigui, està fresquet, eh?
Sí, sí. Fernando,
vols
una nevera?
Sí, està a la nevera.
Bueno, a la nevera de RAC1, eh?
Vols que l'obri, Fernando, o l'obres tu?
És una nevera justeta.
Va, Juli, al cap.
No tira molt, no?
No, és que hi ha molt tàper. Aquí hi ha molt tàper i aleshores, clar, el motor, diguéssim, que li costa. Però doncs, tot estem celebrant aquí de...
Talla-li.
Fernando, el primer, el de xupa-xup, fot-li ahir, eh?
Però perdona un moment.
Mira les artèries.
Però no els agafis amb els dits.
Ah, perdó, però jo m'he rentat les mans.
Vinga, atenció al cava, eh?
Talla-ho més petit, talla-ho a deu ets.
Hem passat una pandèmia.
Talla-ho a deu ets, que és massa gros. Vinga,
el cava.
Vinga,
Fernando. Aquí, aquí. Jo faré una copa de cava, va.
Sí?
És una de la llum. Què ha passat ara?
La xapa, guarda la xapa.
La xapa.
Cava.
Només ens han dit que el cava és digestiu, ens han dit, no?
Sí.
Per evitar els gasos, eh?
Els gasos. Jo ara, mira...
Vinga, Toni.
I ara, per evitar un gas, prendré cap.
Ara, una mica d'Enrique Tomàs. Hòstia, jo estic aquí.
Ui, 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 acabarem fatal.
He tornat a la infantesa amb això del xupa-xup, eh?
Ah, sí?
Ui, sí, sí.
Deixa'm
molt ben trobat, eh?
Què tal el torró de xupa-xup?
Boníssim. Sensacional.
Ara fota't el de pernil, a veure com...
I si no us agrada xupit,
la barreja, igual ja surti corrent.
Se separa una mica com cava.
A veure.
Vinga. A veure, aquesta
mica de cava.
Jo vull tastar el de pernil, a veure què tal.
Té dos colors, el de pernil.
És bo?
Té, mira, pernil, agafa aquest d'aquí.
Els oients fliparan, eh?
Sí que té un regust de pernil, eh?
A veure.
Jo no els he tastat encara, a veure.
Atenció, que fa també Toni Clapés. Gràcies, Xavi.
Hòstia, és veritat, eh?
Perdona, Enrique.
Què tal?
A veure.
Un moment, espereu un moment.
Deixa de gravar, ja. Deixa de gravar, que no tinguessin, saps?
Gràcies, Xavi, per ajudar.
Però es nota el gust del pernil i combina bé amb la xocolata?
Sí, sí.
Sí?
Molt bo.
Molt bo.
Qui vol més cava?
Molt bo.
Extraordinari.
És com Oriol Romeu.
Però, Xavi... Aquest és el de pernil?
Bueno, escolteu, jo vull fer un brindis.
Un brindis, unes paraules, Marta.
Un brindis pel temps afegit.
Puja't a la cadira.
Dir-vos que gràcies a aquest programa, a mi que no m'agradava el futbol, ara resulta que m'agrada molt.
Bravo! Home, ara que ens quedem sense entrenador pel femení...
Quin susto, pensava que...
Caila, què?
Home...
No en té ni idea, però amb quatre classes que li donguis...
No, es fa l'Iñaki Peña...